Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
I avui dilluns, últim teràpia de grup, que hem volgut, doncs, d'alguna manera aprofitar per parlar-vos precisament dels beneficis de parlar millor, Marta.
Sí, exacte. La logopèdia engloba l'estudi, prevenció, detecció i tractament dels trastorns de la comunicació i el llenguatge, habilitats que ens fa el que som, Mercè, que és humans. Saber comunicar és clau en àmbits tan heterogenis com la política, l'empresa o, en aquest cas també, que ens toca molt de prop, Mercè, als mitjans de comunicació.
Doncs justament per descobrir tots els beneficis de dominar la comunicació i el llenguatge, avui ja és un plaer saludar a aquesta hora del matí en Josep Maria Vila Rovira, professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, que també ens ha acompanyat durant molts dilluns aquí a Teràpia de Grup. Com estem, Josep Maria?
Molt bé, molt bon dia i molt content de saludar-vos.
Entenem també a punt per les vacances, Josep Maria?
Sí, falten 8-10 dies i bé, els professors universitaris fem vacances, com tothom, i les gaudim tant com podem, però sovint aprofitem per emportar-nos aquell article, aquell treball, aquell llibre. Per tant, són vacances actives, però sí, molt a propet. Ja d'aquí 8 o 10 dies deixarem la ciutat i passarem a anar amb pantalons curts tot el dia.
Això està molt bé. Escolta'm, Josep Maria, ja per començar avui el teràpia de grup, per què és important saber comunicar? És a dir, tothom hauria de saber-ne d'alguna manera o aprendre, millor dit, Josep Maria?
A veure, posem un a priori. De comunicar ja en sabem, de fet, tots els éssers vius ens comuniquem. De fet, les plantes, els animals, tots tenim codis de relació amb l'entorn i, per tant, al comunicar-nos ens comuniquem. Però la comunicació no és un tot o res. Hi ha molts nivells de competència i de complexitat, i els humans tenim una eina meravellosa, que és el llenguatge, que ens permet uns alts nivells de comunicació. Hi ha humans que l'han desenvolupat de manera excel·lent i d'altres que el tenen molt limitat o fins i tot podríem dir deteriorat. Algunes malalties, alguns fenòmens, com els ictus amb les persones grans o la discapacitat intel·lectual o l'autisme. Quan comencem a mirar la diversitat d'humans, veiem que hi ha humans amb grans capacitats comunicatives i d'altres, dissortadament, amb nivells molt baixos de comunicació.
Clar, i aquí...
Però sí, és...
La resposta...
No de saber. Sí. Tots n'hem de saber i tots està bé que intentem
millorar.
Fer-ho cada vegada.
Clar, fer-ho cada vegada millor, aquesta també és una tasca, no?, dels logopedes. Com ens ajuden els logopedes, precisament el que comentaves, a comunicar o a parlar millor?
Mira, els logopedes són molt coneguts per feines com ensenyar a dir la R i coses d'aquestes, però hi ha tota una mirada més global en la qual nosaltres intentem potenciar allò que ja fem bé, perquè, com dèiem, tothom comunica. Doncs anem a veure quines són les característiques de la comunicació d'una persona i aquelles que són més exitoses, intentem maximitzar-les, amplificar-les i que les fem servir més. I després intentem descobrir quines són aquelles barreres que tots tenim també i fem, i quan les posem resulta que comuniquem pitjor. Descobrir quins són els nostres punts febles ens permetrà superar-los, bé evitant-los o bé corregint-los. De fet, els logopedes podem intentar ajudar les persones dissimulant les barreres comunicatives o trobant noves conductes. Vaig a posar un exemple, que si no sembla que no ens entenem. Hi ha persones que parlen molt de pressa, molt de pressa, molt de pressa, obrint molt poc la boca, que no marquen les consonants, i hi ha un moment en què dius, noi, no sé què has dit. Això és una barrera, perquè segur que el seu missatge era molt interessant, crec, a vegades no, però bé,
suposem,
molt interessant, i segur que si l'hagués entès m'hauria agradat molt, però xic, no t'he entès de res. Clar, això és una barrera, vol dir que aquesta persona, amb el seu ritme i amb la seva pronúncia, hi ha una barrera a la comunicació. Podem ajudar en aquesta persona a trobar un millor ritme i una millor pronúncia. Això en quant a comunicació verbal, però també sabem que la comunicació cara a cara també té la mirada. poseu, tots coneixem persones que quan parlen no ens miren. I això és una barrera. I, per tant, descobrir que una persona, un polític, ara abans hem dit polítics, locutors, i sí, aquesta gent que no sap mantenir una mirada franca a l'interlocutor, té menys èxit comunicatiu. Doncs els logopedes no només treballem amb el llenguatge oral i escrit, també treballem amb el llenguatge no verbal.
Clar. Josep Maria, justament amb això que has dit ara, el tema aquest de parlar ràpid, no? Quan estem al davant d'una persona que parla molt ràpid, fins a quin punt té alguna relació al tema de que el cervell, no sé, li vagi com més ràpid? Hi ha alguna mena de relació en aquest sentit o no? O no té res a veure?
Totalment. Mira, aquesta pregunta que em fas, al darrere té una concepció com si el nostre cos fos un grapat de peces inconexes, i no ho són. Els humans, els éssers vius, som sistemes, i el concepte sistema vol dir que totes les parts estan relacionades. Per tant, i més encara amb el centre que regeix tots els pensaments i totes les accions motores. Per tant, tot està relacionat amb el cervell? Sí. Boca i cervell? Sí. Pulmons i cervell? Sí. Cordes vocals i cervell? I tant! Per tant, tot allò que afecti el cervell, i probablement, ara aquestes, tu deies, el cervell li va molt de pressa. Sí, hi ha persones més ansioses, més estressades, que tenen un ritme vital intern molt elevat, i que el seu cervell està donant unes ordres excessivament ràpides en la parla, perquè obliden que parlar no és només un gest mecànic, sinó que sobretot és un gest comunicatiu. I en el moment en què jo començo a parlar massa de pressa i massa embarbussat, allò que no se m'entén, la comunicació fracassa. Això és perfectament educable i això és perfectament treballable. Diríem que tot es pot millorar, sempre i quan l'estat psicològic d'aquesta persona ho permeti, perquè, clar, a mi m'agrada mirar molt, obrint molt el camp, i hi ha persones amb uns nivells de psicopatologia, i estem entrant en un territori molt, molt gruixut, on això és molt difícil, però la immensa majoria dels parlants podem millorar la nostra manera de parlar i, per tant, tenir més èxit en les nostres interaccions comunicatives.
N'hi ha alguns errors que siguin principals o els clàssics errors que cometem quan a l'hora de comunicar-nos, tant els que ens dediquem a, doncs això, a la comunicació, com persones que treballen a una oficina i també, per exemple, s'han de comunicar amb el seu equip, amb el seu cap. És a dir, hi ha errors que repeteixen i que són constants en moltes de les persones?
Sí, sí. Diríem que tots neixen d'una pèrdua de consciència de que el que estem fent és comunicar. I llavors no ens fixem en l'altre. Només ens fixem en nosaltres. Jo tinc la idea, li dic a la meva boca que la pronunciï, les cordes vocals es posen en funcionament, però si jo penso que el que de veritat vull és que l'altre em faci cas, començaré a fixar-me més en l'altre. Normalment, el gran problema és que ens fixem, que no pensem en l'altre. I això es manifesta amb, llavors ara et diré les errades típiques, ja n'hem dit una, velocitat excessivament alta, pronúncia poc definida, melodia plana, aquella gent que no fa ni una inflexió, tot és monòton, intensitats fluixes, parlar massa fluix, i clar, si tu ara sumes, ara imagina't, una persona que parla sense entonació, sense obrir gaire la boca,
ja sé cap on aniràs.
Amb una melodia plana i fluixet, evidentment, allò és un grandíssim fracàs comunicatiu. N'hi ha d'altres, més vinculats a vegades a com juguem amb la nostra veu. Hi ha veus molt estridents i quan un li surt una veu molt estrident, potser no se n'adona, però el receptor fa un cert rebuig. Hi ha una certa repulsió cap a veus massa agudes i massa tenses. Si un no ho controla, diu, no sé per què, els caic malament. I tu dius, mira, és que potser caus malament perquè tens una veu de pitu molt cridanera. I això també seria un altre tipus d'error. Error, diríem, característica, però que es pot modificar, característica negativa.
Clar, jo ara anava a dir que sabia cap on anava Josep Maria, perquè si a tot això se li suma la mascareta...
Està clar, la mascareta ens ha portat un filtre, ens ha posat un filtre acústic, les mascaretes frenen una mica el so, però sobretot el distorsionen. O sigui, diria, hi ha estudis, n'hem fet molts i ha estat molt interessant estudiar això. La mascareta ens ha frenat una mica el volum, la intensitat, els decibels, però ens ha distorsionat una mica la distribució de sons. I llavors això ha fet que certes consonants costen més de sentir, d'entendre's amb mascareta. Algunes veus han quedat com una mica ofegades i, per tant, ens ha costat una mica més. I especialment si era en un entorn sorollós. El soroll de l'entorn es menjava la veu del que parla amb mascareta. Vaja, ens ha passat a tots. Hem anat al mercat i el senyor, la senyora de la parada ens ha dit ho vols tallat pel mig o no sé com? I dius, perdó? Que, i llavors, sí. Que ha de cridar més i diu, ai, és que em canso tant. I si vas a l'última hora del migdia, moltes persones, molts paradistes en el mercat estan cansats de veu. La veu amb la mascareta s'ha fatigat més. No tenim clar que hi hagi més malalties d'otorrinos, de lesions a les cordes vocals, però sí hi ha hagut un augment de la fatigabilitat de la veu per culpa de les mascaretes. I afegeixo, com que també ens comuniquem amb el gest de la cara, com que els llavis també parlen, com que els somriures, les expressions facials també ens ajuden a entendre el missatge, la mascareta ho ha dificultat encara més. Per exemple, hi poso un exemple extrem. Les classes d'idiomes, estudiar un idioma estranger si el professor porta mascareta és molt difícil. Amb el teu idioma vas pillant, vas escoltant, vas sentint, et falla algun fonema, però ho compensem. Amb una llengua estrangera ens costa molt més entendre un estranger que parla amb mascareta.
Mira, Josep Maria, ara mateix ens agradaria també... Recordem que el Josep Maria Vilarrovira és professor de Psicologia i de Logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Clar, estem parlant amb ell de veus i de l'art de comunicar. En general, també podríem dir de logopèdia, no, Josep Maria? Com a professor, dius que encara et queden uns dies, no?, per arribar a aquestes ben merescudes vacances. Per tant, nosaltres volem posar més feina, què et sembla, en aquests darrers minuts de teràpia de grup. Volem que posis nota a dues veus. A veure què et semblen i si podrien millorar en algun aspecte. De fet, una de les veus, la Marta Harque, Marta, has preparat aquest tall de la conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, que justament ara mateix, si et sembla, doncs podem punxar-lo, José, perquè està en aquesta actualització que estava prevista justament de l'incendi que s'està produint a la zona del Bages. L'escoltem.
I, per tant, el que fa referència a l'evacuació, doncs, es manté. En alguns casos, doncs, es pot tornar acompanyat de binomis de professionals que acompanyin els veïns per coses que siguin essencials, però les persones evacuades es mantenen. I pel que fa al confinament, es manté a les Brocardes i a Rocafort, però no en els altres indrets.
Justament, mira, aprofitem, i això és última hora, l'incendi. Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, està fent aquesta actualització de l'estat de l'incendi del Bages que crema, recordem-ho, des d'ahir al migdia. Joan Ignasi Elena, sobretot el que ha dit, que és bona notícia, és que de moment l'incendi, Marta, sembla que està
controlat.
Està controlat. Veurem des de serveis informatius que també ens amplin aquesta actualització de les dades de l'incendi del Bages. Dit això, clar, servint-nos també una mica d'exemple, quin balanç o quina valoració em podries fer justament d'aquestes declaracions des del punt de vista de la logopèdia? El Josep Maria.
El conseller Elena té, com tots els consellers i conselleres, té una feina molt difícil, i quan li posen al davant un micròfon i ha de dir una cosa que acaba de llegir, que li estan passant, i que té una repercussió comunicativa tan important com aquesta que estem sentint, és una feina molt difícil. Qualsevol de nosaltres, per més que estem acostumats als micros i portar cascos i parlar en públic, és un moment d'estrès. En la seva veu, en canvi, hem pogut observar. El conseller Elena té una bona veu. De fet, el conseller Elena té una veu amb una bona... Bon, és neta, no té sorolls per allà que rasquen, no té veu de cazalla. Per tant, és una veu neta, però... I és una veu que té un cert coixí harmònic greu. Li sentíem una veu... amb cos i agradable, però la seva també tenia un punt de sonoritat aguda. De fet, no és una veu d'aquelles terriblement greus allà baix de tot. No, la veu del conseller Elena està un pèl més amunt, és rica d'harmònics, i jo crec, he volgut sentir en la seva veu un punt d'alegria o de positivitat. I això és el que sovint observem amb les veus, és que a part de la veu que tenim perquè ens surt fisiològicament, la veu també ens diu una mica com és el nostre estat emocional. Tots descobrim la tristesa de l'altre, el malestar de l'altre, el dol i també l'alegria, la felicitat, la tranquil·litat. Sents una veu i dius, ai, deu ser feliç aquest, no? És una persona que la veu tranquil. En aquest moment jo he volgut, no ho sé, he volgut o he percebut en el conseller Elena, malgrat la gravetat de la situació, un cert punt de dir, ep, sembla que ens n'estem en sortint. I jo crec que això, en aquest moment, pot ser molt bo. Vosaltres després ho heu reforçat. Quan heu explicat el que ha dit, semblen notícies positives. I per tant, els nostres oients d'avui, entre el que ha dit, el com ho ha dit i vosaltres que ho heu reforçat, esteu transmetent aquesta idea que potser, sortosament, aquest incendi sembla que comença a estar en fase de control.
Doncs veurem en el transcurs de les properes hores. Sembla que l'incendi, com bé deies, mira, ens serveix per explicar-vos estar contingut, però no estabilitzat, que aquest seria doncs el matís. Ho hem de deixar aquí, Josep Maria. Ha estat un plaer, Marta Jarque, tenir en Josep Maria
Hem
Vilarrovira
après moltes coses, i tant.
fent teràpia de grup, el recordem, professor de Psicologia i de Logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Hem après moltíssim, com bé deia la Marta, i ara només queda desitjar de que passis un fantàstic estiu, Josep Maria, i si tu vols, ens veiem a la tornada.
Moltíssimes gràcies. Per mi també ha estat molt agradable els dies que he pogut venir i, si no, doncs ho hem fet com avui, amb via telefònica i amb els problemes tècnics que això té, però han estat superats. Per mi ha estat agradable i espero que també per tots els oients de Ràdio Estel hagi estat agradable i profitós sentir-nos aquestes converses amables que fem i que jo també m'ho passo bé quan vinc a casa vostra. Un
Doncs
plaer.
una abraçada ben forta i sobretot que passis bon estiu, Josep Maria.
Igualment, bon estiu a tots.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.